Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem a dilluns 9 de març del 2026. Molta boira aquest matí en general a les nostres comarques. Això sí, cel completament serè. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Quin és el mapa de temperatures que tenim i quina és la previsió meteorològica que ens espera de cara a les properes hores?
Doncs mira, comencem, si et sembla, com deies, pel que fa a les temperatures, unes temperatures relativament baixes. Ara mateix tenim 4 graus sota zero a Vall de Núria, en tenim només un de positiu a Das, 2 graus els tenim a Olot, a la Vall d'en Bas també, a Ripoll, 3 a Camprodon, i també en tenim 3 a Sant Pau de Segúries, 4 graus els tenim a Mieres, 5 a Santa Pau, a Castellfollit de la Roca i a les Preses, també a Montagut, 6 graus a Besalú, a Girona i a Banyoles, i 8 graus ja a Figueres i a Roses. Com ens llevem avui? Doncs el dia comença amb núvols abundants en molts punts del país, però també amb algunes clarianes. Durant la matinada ha caigut algun xàfec i algunes gotellades, però han estat fenòmens irregulars i que poc tenen a veure amb les precipitacions de les últimes jornades. La tarda tindrà aires primaverals amb un cel més blau però esquitxat de moltes nuvolades que derivaran en ruixats moderats al llarg del prelitoral, el Prepirineu i el nord i est de la Catalunya central. La cota de neu voltarà aquests 1.600 metres. Cap al vespre arribarà nuvolositat estratificada des de l'oest. El cel es taparà amb núvols alts i mitjans de manera progressiva. El vent dominant serà de sud i deixarà alguns cops moderats o forts a la Costa Brava i seria ja més cap al vespre. Pel que fa a la temperatura, els termòmetres marquen valors semblant als de diumenge. A primera hora s'han registrat glaçades destacables als cims del Pirineu amb valors de 6 o 7 graus sota zero. En general, hem iniciat la setmana amb valors d'entre uns 4 i 9 graus, amb alguns valors d'una miqueta més de 10 graus a la costa.
Doncs així està la situació ara mateix. Són les 8 i 2 minuts. Informació de servei només de començar. Avui continua tallada la carretera entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, la Nacional 260, a l'alçada de Ribamala. Continuarà tallada durant tot aquest dia per poder continuar els treballs al talús. Durant la jornada es faran treballs verticals, retirada de runa i col·locació d'una malla de seguretat. Si els treballs avancen, segons el previst, i no hi ha contratemps, la previsió és poder obrir un carril aquest mateix vespre amb pas alternatiu de vehicles. Aquesta possibilitat es confirma ara aquest migdia en funció de l'evolució dels treballs i de les condicions de seguretat, segons ha informat l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Per tant, doncs, avui la carretera continua tallada, tal com ha passat durant tot aquest cap de setmana, i és que les precipitacions, déu-n'hi-do, han deixat registres importants. La borrasca Regina deixa registres de més de 200 litres per metre quadrat a la Garrotxa.
A Santa Pau n'han caigut 227, mentre que a Mieres 183. A Bianya n'han registrat 165 i a Olot 145.
Dia Mundial de la dona va aconseguint la igualtat, però encara queda molta feina per fer.
És una de les conclusions que ens deixa el 8M. A Santa Pau ha nascut una nova entitat anomenada La Greda, que pretén posar en comú joventut i experiència.
A la presentació hi ha assistit la presidenta de l'Associació de Dones Alba de la Garrotxa, Catalina Celles.
Arribar a l'igualtat de feines, d'oportunitats, de salaris, el terrible sostre de vida, eliminar la violència. Hi ha tants reptes pendents que ja hem guanyat molt i hem avançat molt, però encara ens queda molta lluita per fer.
Jordi Turull diu a Olot que tot i que els pressupostos d'Illa tinguin bones partides en determinades qüestions, és més important tenir present que està en joc l'orientació del país.
Respon així al fet que Junts tombi uns pressupostos que contemplaven 6 milions d'euros per la variant.
Els pressupostos s'han de valorar en el seu conjunt, i uns pressupostos que arriben al Parlament pactats amb els comuns, en què bàsicament el que es copia és el model Colau de Barcelona, són uns pressupostos que mai podran tenir el suport de Junts per Catalunya. Per què? Perquè es dediquen encara a collar més a la gent a impostos, perquè incentiven més la cultura del subsidi que la cultura de l'esforç, que és la que ha d'haver-hi aquí, perquè la cultura de l'esforç no té premi, perquè es castiga les classes mitjanes i treballadores, i per tant està molt bé que hi hagin partides per una determinada actuació, però ens hi estem jugant al conjunt del país, doncs quina orientació donen.
A Ripoll, Junts ha denunciat el mal estat de l'asfalt de la Ronda Castelladral i del carrer Progrés. El grup municipal ha exposat que l'asfaltatge és insegur i han remarcat la importància d'actuar en aquest tram que va quedar exclòs de la renovació del paviment del carrer Progrés, que es va fer l'any 2022. Escoltem el portaveu de Junts.
Manca una altra zona on encara no s'ha fet res i els forats sí que és veritat, doncs, que són d'una mida considerable, i a més doncs, tenint també en compte el trànsit de rodat que hi ha cada dia, tant de camions com de turisme. mecanismes, no? I per tant, nosaltres sí que al maig de l'any passat, amb el diputat Jordi Monell, vam fer entrega d'un dossier a la consellera Paneque perquè estigués també el cas de la situació i perquè amb la major celeritat possible doncs pogués actuar sobre aquesta zona.
I a Camprodon l'habitatge centra al ple de l'Ajuntament. L'oposició ha demanat que es vigili amb l'especulació mentre planeja la manca d'una actualització del pla general que data del 1995. L'última actualització es va fer l'any 2000. L'alcalde és Xavi Guitart.
Plans urbanístics són plans urbanístics que ja estan dins el planejament general. Per tant, qualsevol persona que hagi passat per aquest Ajuntament podria haver fet una modificació de pla general i eliminar l'edificació o part de l'edificació que hi havia existent, sempre i quan s'hagués pogut, perquè segurament això hagués acabat en contenciosos administratius.
Però ens acostem cap a la primavera. El descens de la processionària sembla que s'ha avançat i aquests dies ja es poden veure en alguns espais públics de Ripoll aquestes erugues en filera buscant un lloc on poder-se enterrar.
Aquest és un dels moments més perillosos per a la salut de persones i mascotes. És per aquest motiu que la secció de jardineria de la Fundació MAP està duent a terme actuacions en alguns dels pins que ja comencen a estar carregats de bosses amb aquest lepidòpter.
Escoltem l'Arnau Bordera, responsable de jardineria del MAP.
Que han començat a aparèixer nius de processionària a zones públiques, sobretot zones on hi ha parcs, a carrers amb passamainada i gent i gossos, i hem realitzat diverses accions per poder posar bosses per recollir la processionària, que són, bueno, són com uns anells que es fiquen en el tronc per a l'hora que fan la processió cap a baix, doncs es quedin a dintre la bossa i no baixin cap al terra. I en alguns altres punts hem fet algunes altres proves amb endoteràpia, que endoteràpia consisteix en punxar els arbres.
Són les 8 i 6. L'oficina de turisme d'Olot estrena els tallers creatius infantils anomenats Petits Exploradors.
Es tracta d'una oferta més pensada per un públic familiar en el qual a través de la pràctica es dona a conèixer el patrimoni cultural i natural de la ciutat. Enguany des de l'oficina de turisme també s'ofereixen prop d'una cinquantena de visites guiades.
Sí, sóc Casa de Valle, és guia de Sant Esteve i del Santuari del Turà.
Una de les coses que busquem quan fem aquestes visites, l'equip, és que la gent quan fa aquestes visites, per exemple en aquest públic més general, aprenguin la riquesa que tenim, o descobreixin i aprenguin la riquesa que tenim a Olot, però que aquesta cosa, aquest fet el facin de manera que es gaudin de la visita.
La ripollesa Montse Jiménez, juntament amb dues autores més, publica el llibre Temps per l'Escola, una obra que convida a la reflexió sobre els principals problemes de l'educació a Catalunya i que a la vegada dona eines i fa propostes per tal de poder-la millorar.
La voluntat del llibre és arribar a tota la societat per poder redreçar el rumb de l'ensenyament al nostre país.
Parlem de llengua, parlem de nivell, parlem de pobresa, parlem d'immigració, parlem de fer de mestre avui, de l'escola d'avui, i per tant ho hem fet també d'una manera molt divulgativa per arribar a tota la comunitat educativa.
I a Can Vaireda volen reobrir com a casa museu el 2027 i recuperar el seu esperit artístic.
La històrica casa pairal de la família Vaireda, Joaquim i Maria Vaireda, inicia una nova etapa. Els hereus han impulsat una fundació per transformar l'edifici en un espai visitable que combini memòria i creació contemporània. De moment el projecte ja ha arrencat amb una sala d'exposicions.
Escoltem precisament en Joaquim i l'Eulàlia Vaireda.
La idea fonamental és la de obrir la casa a la ciutat, que pugui explicar una mica la història, que pugui rescatar, retrobar temes de pintura i d'això. I per això hem començat una mica amb la sala d'exposicions.
En esports, el grup de Showgran del CPA Olot queda campió de Catalunya.
El conjunt entrenat per Ricard Planel i Esther Fàbrega ha quedat en primera posició aquest dissabte amb un total de 43 en 25 punts i uns 10 punts de distància del segon classificat.
Les nenes platòriques.
Jo penso que totes, parlo en nom de totes, que estem molt orgulloses de la feina que s'està demostrant també a pista. Jo crec que no fa mal de veure com estem supercontentes.
Manen al camp però no al marcador. L'Olot encaixa una derrota cruel i dolorosa a Terrassa per la mínima 1-0.
L'equip de Roger Vidal ha perdut un partit que ha dominat de principi a fi. Ha xutat 9 vegades entre els 3 pals i no ha pogut superar Marcos Pérez, el millor jugador del partit. Els olotins desaprofiten l'oportunitat de mirar cap amunt a la classificació. Guanyant, s'haurien acostat a només 2 punts del playoff. Amb la derrota, continuen a 5.
Nosaltres som un equip humil, que venim a un camp, un club com el Terrassa, i ens posem aquí a ser valents, volem la pilota, els hi traiem, som dominadors, tenim ocasions, generem, i ells, bueno, doncs amb dues contres han generat perill, una d'elles ha acabat en gol, i hem continuat, no? Cruel o no, al final va de gols,
ells ara estan contents perquè l'han ficat a dintre, tu estàs enfonsat perquè n'has tingut moltíssimes, has dominat el partit, moltes fases del joc i te'n vas de zero.
I l'hoquei Olot es queda amb la mel als llavis davant del Vendrell, resultat final 2-2.
Un gol de Marc Palau a 27 segons pel final va igualar el partit quan els olotins tenien a tocar la victòria. Els vendrellencs es va avançar al final de la primera meitat, però els olotins van remuntar i ho van fer amb gols d'Adrià Oliveres i Marc Prat a la segona meitat. Amb aquest empat, l'hoquei Olot trenca una dinàmica de 5 partits consecutius guanyant i s'allunya de la part alta.
El Sotxa 25 femení de Can Davant, el de bàsquet, no acaba bé aquesta fase de la temporada amb una derrota contundent per 30 punts a 69 contra l'UCAP.
L'equip de Peralada més expert i superior durant els 4 quarts no dona peu a una sorpresa davant un Camp de Bànol que acaba en la darrera posició de la classificació d'aquesta fase prèvia de la temporada.
Escoltem el segon entrenador del Camp de Bànol, Nil Bartés.
Bueno, les sensacions són difícils perquè al final perdem de 39 punts, són molts punts, però ens hem de quedar amb els moments de bon joc, que crec que hi ha hagut durant el partit, i seguir millorant les desconnexions que tenim, sobretot quan hem de sortir amb la bola, que fallem molts passes, perdem moltes boles, i també el tema de finalitzacions, que fallem masses canastes fàcils.
Immobiliària Garrotxa Activa. La teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès.
Vendre o comprar un habitatge no és només una qüestió de preu.
És saber prendre bones decisions amb informació clara i assessorament expert. Som l'Eduard i l'Adrià i a Immobiliària Garrotxa Activa t'oferim rigor, compromís i el nostre ampli coneixement.
Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
La dona va aconseguint la igualtat, però encara queda molta feina per fer. És una de les conclusions que ens deixa el 8M. A Santa Pau ha nascut una nova entitat anomenada La Greda, que pretén posar en comú joventut i experiència.
Neix La Greda. Santa Pau estrena una nova associació que pretén ser un punt de trobada entre dones de diferents generacions. L'objectiu és organitzar activitats conjuntes per ajudar-se mútuament en temes com, per exemple, l'esquerda tecnològica. La presidenta és Cesc Prat.
L'objectiu de l'associació és, doncs, tenir tota l'experiència de les persones grans de Santa Pau i després l'empenta del jovent, perquè entre unes i les altres s'aprèn moltes coses.
A la presentació hi ha assistit la presidenta de l'Associació de Dones Alba de la Garrotxa, Catalina Celles, perquè encara queda molta feina per fer per aconseguir la igualtat entre homes i dones.
Arribar a la igualtat de feines, d'oportunitats, de salaris, el terrible sostre de vidre, eliminar la violència. Hi ha tants reptes pendents que ja hem guanyat molt i hem avançat molt, però encara ens queda molta lluita per fer.
La diputada de Junts, Anna Navarro, ha dit que, malgrat les diferències, Catalunya és puntera en els drets de la dona.
No m'agrada comparar altres països, però quan mires Catalunya amb altres països, de moment estem tirant endavant molt bé. Hi ha dones molt i molt potentes, molt fortes, molt intel·ligents, però encara no som on som, on volem estar.
La consellera comarcal d'Igualtat, Blanca Roca, assegura que la lluita ha de continuar no només el 8M, sinó cada dia.
Pues continuar lluitant perquè ens hem de fer valer i canviar el món que s'ha fet per homes, que sigui fet per les dones.
La trobada ha servit per posar sobre la taula exemples de masclisme que es troba la dona i que sovint tenim massa normalitzats.
Continuen els treballs de millora a la Nacional 260, a l'alçada de Ribamala. La carretera continua tallada, ho ha estat durant tot aquest cap de setmana entre Sant Joan de les Abadesses i Ripoll. Segons ha informat l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, avui la carretera continuarà tallada en aquest punt per poder continuar els treballs del talús, que recordem es va desprendre malferint a un conductor que circulava per la zona. Durant la jornada avui es faran treballs verticals, retirada de runa i col·locació d'una malla de seguretat. Si els treballs avancen, segons el previst, i no hi ha contratemps, la previsió és poder obrir el carril aquest vespre amb pas alternatiu de vehicles. Aquesta possibilitat es confirmarà aquest migdia en funció de l'evolució dels treballs i de les condicions de seguretat. Per tant, avui, doncs, nova jornada de via tallada en aquest punt, a Ribamala, entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. Haureu de buscar vies alternatives que, d'altra banda, hem de dir-ho, no són fàcils. La borrasca Regina deixa registres de més de 200 litres per metre metre quadrat a la Garrotxa, a Santa Pau n'han caigut 227, mentre que Mieres 183, a Bianya, per exemple, n'han registrat 165 i a Olot 145, informa Gerard Puigdemont.
La borrasca Regina ha deixat registres de precipitació importants a la Garrotxa des de dijous fins a la matinada d'aquest diumenge. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, entre les 25 estacions catalanes on s'ha registrat més pluja figuren fins a 6 municipis de la Garrotxa. Destaquen els 227 litres per metre quadrat caiguts a Santa Pau. A Mieres n'han caigut 183, a la Vall de Bianya 165, a Olot 145, a la Vall d'en Bas 124 i a Maià de Montcal 123. També destaquen els 108 litres per metre quadrat caiguts a Sant Feliu de Pallerols, segons meteoguilleries.cat. Segons dades oficials, en algunes zones de l'Alta Garrotxa, com és el cas de Llurona, s'han superat els 250 litres per metre quadrat. Les pluges aquests dies han fet pujar el nivell de rius i rieres a conseqüència de les precipitacions d'aquest hivern i pel fet que el sol no absorbeixi més aigua. Això s'ha fet visible al riu Fluvià, però també al Brugent i altres rieres d'arreu de la comarca. Pel que fa a les afectacions, destaca la gran quantitat de passos per rius i rieres que han quedat sobrepassats per l'aigua i que han deixat incomunicats alguns veïns i veïnes de la comarca durant algunes hores, com ha estat el cas dels Angles a Montagut. També s'han tancat passadissos a la Vall de Bianya, a Argelaguer, a Sant Jaume de Llierca, a Sant Ferriol, a la Vall d'en Bas i arreu de la comarca. A les Planes d'Hostoles també van tancar accessos a zones atractives on fer senderisme o sovint freqüentades per visitants, com per exemple els Gorgs. També s'han tancat rutes senderistes afectades per esllavissades. La borrasca Regina també ha generat filtracions d'aigua als túnels de Bracons i alguna inundació als túnels de Collabós. Precisament a l'N260, aquest cap de setmana, els vehicles que anaven direcció Ripoll per Bianya han hagut d'agafar vies alternatives, com per exemple la carretera de Vallfogona de Ripollès, a conseqüència de l'esllavissada que hi va haver divendres de la tarda a la carretera que uneix Sant Joan de les Abadesses i Ripoll i que va provocar una persona ferida. Tot i que la borrasca Regina ja ha passat, s'espera que durant la setmana hi continuï havent pluges. Des dels ajuntaments es fa una crida a seguir les indicacions i a tenir precaució a l'hora de creuar rius i rieres.
És un quart de nou i un minut. Junts per Ripoll ha denunciat el mal estat de l'asfalt de la ronda de Castelladral i del carrer Progrés.
El grup municipal ha exposat que l'asfaltatge és insegur i ha remarcat la importància d'actuar en aquest tram que va quedar exclòs de la renovació del paviment del carrer Progrés que es va fer l'any 2022.
Informa Marc Enroura.
La gran afluència de trànsit rodat a la ronda de Castelladral i al carrer Progrés de Ripoll ha provocat que amb el pas del temps l'asfalt s'hagi anat malmetent i actualment tingui sotracs i irregularitats en el paviment. El 2022 ja es va dur a terme una actuació des del barri dels Ferroviaris fins a la sala Eudald Graells, però va mancar la resta de la via. Ara, Junts per Ripoll ha tornat a posar de manifest el mal estat de l'asfalt i ha remarcat la importància de tornar a actuar en l'asfaltatge d'aquest tram. N'han parlat el portaveu de Junts per Ripoll, Ferran Raigón, i el regidor Lluís Pérez.
Manca una altra zona on encara no s'ha fet res i els forats sí que és veritat doncs, que són d'una mida considerable i a més doncs, tenint també en compte el trànsit de rodat que hi ha cada dia, tant de camions com de turismes. No? I per tant, nosaltres sí que al maig de l'any passat amb el diputat Jordi Monell vam fer entrega d'un dossier a la consellera Paneque perquè estigués també el cas de la situació i perquè amb la major celeritat possible doncs, pogués actuar sobre aquesta zona. Ella sí que és que ens va dir doncs, que ho miraria. Fins a hores d'ara doncs, no en sabem res. La senyora Oriol ens va comentar doncs, que ells havien tingut converses, però sí que entenem que són posteriors a l'entrega d'aquest dossier i en tot cas doncs, hi ha aquesta problemàtica amb l'asfalt del carrer Progrés.
Des de Junts han recalcat que el mal estat viari presenta una inseguretat tant pel trànsit rodat del dia a dia, amb camions i vehicles pesants, com pel cap de setmana, amb l'afluència de turistes que visiten la Vila Comtal o que s'enfilen cap a la vall de Camprodon.
Ens preocupa molt l'estat de la carretera, que és això, venint des de la zona de la rotonda de l'Institut Abat Oliva fins ja arribar al barri de Castelladrat, tot aquell carrer, i fins i tot una mica ja seguim pel carrer Progrés. De fet, és una gran preocupació per l'estat de la carretera, ja que és una mica un perill pels conductors i així també per l'estat dels cotxes que hi pot afectar.
Al maig del 2025, Junts per Catalunya ja va presentar un nou projecte de variant al Parlament per descongestionar la zona urbana i el carrer Progrés, on diàriament passen un total de 15.000 vehicles.
I parlant de variant, Jordi Turull diu a Olot que, tot i que els pressupostos d'Illa tinguin bones partides en determinades qüestions, és més important tenir present que està en joc l'orientació del país.
Respon així al fet que Junts tombi uns pressupostos que contemplaven 6 milions d'euros per la variant. Ho ha dit en el marc del cicle de conferències Junts Respon, que ha fet aterrada a Olot per escoltar les demandes, necessitats i preocupacions de veïns i veïnes de la ciutat.
El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha visitat la Garrotxa. Preguntat sobre la no aprovació dels pressupostos de la Generalitat, els quals inclouen una partida de 6 milions d'euros per la variant, ha dit això.
Els pressupostos s'han de valorar en el seu conjunt, i uns pressupostos que arriben al Parlament pactats amb els comuns, en què bàsicament el que es copia és el model Colau de Barcelona, són uns pressupostos que mai podran tenir el suport de Junts per Catalunya. Per què? Perquè es dediquen encara a collar més a la gent a impostos, perquè incentiven més la cultura del subsidi que la cultura de l'esforç, que és la que ha d'haver-hi aquí, perquè la cultura de l'esforç no té premi, perquè es castiga les classes mitjanes i treballadores, i per tant està molt bé que hi hagin partides per una determinada actuació, però ens hi estem jugant al conjunt del país, doncs quina orientació donen.
Turull ha vingut a Olot acompanyat per dos garrotxins, el diputat al Parlament de Catalunya, Salvador Vergés, i el senador Francesc Ten, en el marc del nou cicle de conferències que impulsa el partit i que porta per títol Junts Respon, que pretén apropar-se als municipis i copsar les necessitats dels veïns i veïnes. En parlen Agustí Arbós i ell mateix.
Per transmetre aquelles preocupacions que els olotins i olotines ens feu arribar dia a dia pel carrer i mirar de trobar-hi solucions, totes aquelles que no estiguin a l'abast del mateix ajuntament, doncs de les institucions on tenim representació, de poder-les lluitar, no? Teníem un exemple amb la llei contra la multireincidència, que era una iniciativa de Junts clau i que a més enfoca en un dels temes que segur que parlarem avui, que és la seguretat.
Coincideix amb el seu primer any de mandat i per nosaltres la manera d'entendre i de fer política justament de l'alcalde l'Agustí és un referent que nosaltres és el que intentem doncs fer a nivell de Catalunya. El fet de primer ser molt proper a la gent, escoltar molt a la gent, perquè si no escoltes no entens, i a partir d'aquí tenir un projecte.
La fiscalitat, el finançament o la seguretat han estat algunes de les qüestions que es van tractar.
I a Camprodon, l'habitatge centra el ple de l'Ajuntament. L'oposició ha demanat que es vigili amb l'especulació mentre planeja la manca d'una actualització del Pla General, de fet, en data del 1995 i l'última revisió de l'any 2000. Laura Segum.
El debat sobre el model d'habitatge ha centrat al plenari de Camprodon del mes de març. En concret, s'han reaprovat dos punts de pur tràmit del Pla Parcial Urbanístic, per una banda el sector Ritor 3 i per l'altra el que afecta l'antiga fàbrica Birba. Punts als quals ha sorgit la preocupació de Xavier Juncà sobre el futur de Camprodon en termes de qualitat de vida i sostenibilitat. Des de l'oposició considera que la construcció d'uns 350 pisos nous implica un impacte en el creixement i en els serveis necessaris. Demana a l'Ajuntament que treballi contra l'especulació en un moment en què l'habitatge és un dels principals problemes a Catalunya. L'alcalde afirma que des de l'Ajuntament s'han fet les accions que han estat possible tenint en compte que el Pla General de Camprodon data del 1995, amb l'última modificació amb data del 2000, i que fins al moment cap equip de govern ha fet res per modificar-lo. També recorda que han passat de 300 pisos que s'havien de fer al Camp de la Vila a 70. En relació als nous projectes de construcció, l'última veu la té Urbanisme, que serà qui dirà si sí o si no aquest pla parcial.
D'habitatges a saco que estem veient, nosaltres no ho veiem clar. I per tant, si poguéssim, intentaríem lluitar-hi al màxim perquè això no fos una realitat en un futur. A partir d'aquí, no sé, per això que us deia el del fons, la forma. No sé si l'Ajuntament hi pot fer res. No sé si no hi pot fer res. Si pot fer més, si pot fer menys, això no ho sabem. Se'ns escapa. I a més és un tema més amb recorregut, a llarg termini, que a vegades pot quedar una mica difús, però si no agafem el todo per les banyes i ens anticipem, llavors poder no hi serem a temps.
Aquests plans urbanístics són plans urbanístics que ja estan dins el planejament general. Per tant, qualsevol persona que hagi passat per aquest ajuntament podria haver fet una modificació de pla general i eliminar l'edificació o part de l'edificació que hi havia existent, sempre i quan s'hagués pogut, perquè segurament això hagués acabat en contenciosos administratius, perquè realment segur que la propietat no li agradarà gaire. A la Vila vam fer una reducció de 300 pisos, hem passat de 300 habitatges que es podien fer al Camp de Vila a 70, per tant hi ha hagut una reducció de 230 pisos a Camprodon. Des de l'any 2000 fins avui és l'única reducció de pisos que hi ha hagut.
Guitart també anuncia que l'Ajuntament està treballant en dues parcel·les destinades a habitatge. Una per lloguer per a gent de Camprodon, uns 15 pisos, i una promoció de venda de 10 pisos més per als joves de Camprodon. Una anirà al Camp de la Vila i l'altra a Mas Ventós. Dues sessions anticipades a dos plans parcials, del Ritor 1, 2 i 3 i Mas Ventós.
Anem a esports. El grup de Xougran del CPA Olot queda campió de Catalunya. El conjunt entrenat per Ricard Planell i Esther Fàbrega ha quedat en primera posició aquest dissabte amb un total de 43,25 punts i a uns 10 punts de distància del segon classificat.
Si era complicat de superar la temporada anterior, les patinadores olotines ho estan aconseguint. El grup de Xougran del CPA Olot, amb la coreografia Estiga Enganxat, està agradant al públic i al jurat, que han tornat a otorgar-la com la millor coreografia de les 10 que hi ha hagut en aquest campionat català a Granollers. Les patinadores han sortit en última posició i han aconseguit realitzar un ball una altra vegada impecable, que ha acabat amb una grandíssima puntuació de 43,25 punts. Després del ball, algunes de les patinadores es mostraven més que satisfetes de la feina feta i d'aconseguir quedar en primera posició.
Jo penso que totes, parlo en nom de totes, que estem molt orgulloses de la feina que s'està demostrant a via pista. Jo crec que no fa falta veure com estem supercontentes.
De fet, la coreografia representa les addiccions i la perillositat que comporten. L'entrenadora Esther Fàbrega reconeixia al final del ball que la feina del coreògraf Ricard Paniola amb el tema de la coreografia i sobretot amb la música era dels millors dels últims temps. El CPA Olot ha quedat en primera posició, 10 punts de distància del Tona, qui ha quedat segon amb gairebé 34 punts, i tercer lloc ha estat pel CPA Skating Unit amb 32 amb 38 punts. El Girona, que en els últims anys lluitava amb l'Olot, s'ha desinflat una mica i ha quedat quart amb 24 amb 90 punts. Planiola explica d'on sorgeix la idea de la coreografia.
La meva filla gran, que ja no està en l'equip, precisament està estudiant psicologia, ha estudiat psicologia, i va fer precisament les pràctiques amb addictes. Aleshores, a partir d'aquí, se m'ha encendre una mica la bombeta d'aquest col·lectiu, que sí que s'han tocat petites parts amb aquesta idea, però al final va arribar un vídeo a les meves mans que va ser el que em va donar ja com arribar i portar-lo a pista. I la veritat que, d'una cosa a vegades que et passa pel costat és el que sorgeix aquesta idea, que a més creiem que aquests missatges socials moltes vegades són molt bonics i que fa que arribi una mica més al públic.
Al CP Olot hi participava amb dos equips més. Les bones notícies són per al grup de Xou Petit, on l'Olot, tot i no entrant al podi amb el ball binom inseparable, ha aconseguit una cinquena posició que li dona dret a classificar-se per al Campionat d'Espanya.
Si fa temps que no revises la vista, ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu. Truca'ns, demana cita, perquè a Opticalia Olot el més important ets tu i la teva mirada. Ens trobaràs al Cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Dóna-li als teus ulls l'atenció que es mereixen amb una revisió de qualitat.
La vida és imprevisible, però la teva tranquil·litat no ha de ser-ho. A Ponset Consultors t'oferim assegurances de vida adaptades a les teves necessitats. Protegeix el que més estimes amb un servei professional i personalitzat, amb l'assessorament de qui millor et coneix. No deixis res a l'atzar. Contacta'ns avui mateix i assegura el teu benestar. Ponset Consultors d'Assegurances, Assegurances Occident. A Olot, al carrer Notari Clusells 2, i a Ripoll, al carrer Progrés 1. Telèfon 972 26 67 12.
A Olot, Manxa és molt més que una botiga. És la teva aliada per la llar, jardí i bricolatge. Descobreix més de 1.000 metres quadrats amb tot el que necessites i l'assessorament dels nostres experts. Tallers, demostracions, còpia de claus i comandaments, pàrquing gratuït i ara també plaques de bústia. Tot pensat per tu. Des de 1876, a Olot, Manxa t'ho posa fàcil. Molt fàcil. Més informació al web manxabricolatge.com.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 88 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 88 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc. El 2026 s'obre davant nostre com una nova finestra. Una finestra plena d'oportunitats, de reptes, de futur. A Bassols Energia evolucionem, innovem, ens digitalitzem, però sense oblidar mai qui som, perquè la tecnologia és el camí, però les persones continuen sent el centre. La proximitat, l'escolta, el compromís amb el territori, això és el que ens mou. Bassols Energia. Avançar sense perdre l'essència.
Me'n vaig. El viatge a la literatura.
Al MUT 2026 parlarem del viatge a través d'obres literàries. Viatges paents, involuntaris, forçosos, el que ens transformen i el que ens fan mal. A cada llibre hi ha un viatge o un altre. Festival de Literatura MUT, del 19 al 21 de març a Olot i del 26 al 28 de març a Girona. Més informació a festivalmot.cat.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Bon dia i bona hora. Són 9:15, titulars de la jornada. La dona va aconseguint la igualtat, però encara queda molta feina per fer, Aniol.
És una de les conclusions que en deixa el 8M. A Santa Pau ha nascut una nova entitat anomenada La Greda, que pretén posar en comú joventut i experiència.
A l'estrena hi ha assistit la presidenta de l'Associació de Dones Alba de la Garrotxa, Catalina Celles.
Arribar a l'igualtat de feines, d'oportunitats, de salaris, el terrible sostre de vidre, eliminar la violència. Hi ha tants reptes pendents que ja hem guanyat molt, ja hem avançat molt, però encara ens queda molta lluita per fer.
Continua tallada la carretera nacional 260 entre Sant Joan de les Abadesses i Ripoll, a l'alçada de Ribamala, per al despreniment d'un talús. Avui continuen treballant, però la carretera tot fa preveure que estarà tallada durant tot el dia. Tot això en el marc de la borrasca Regina, que deixa registres de més de 200 litres per metre quadrat a la Garrotxa.
A Santa Pau n'han caigut 227, mentre que a Mieres 183, a Bianya 165 i a Olot 145.
Junts per Ripoll ha denunciat el mal estat de l'asfalt de la ronda de Castelladral i del carrer Progrés.
El grup municipal ha exposat que l'asfaltatge és insegur i ha remarcat la importància d'actuar en aquest tram que va quedar exclòs de la renovació del paviment del carrer Progrés que es va fer l'any 2022.
Escoltem el portaveu de la formació.
Manca una altra zona on encara no s'ha fet res i els forats sí que és veritat doncs, que són d'una mida considerable i a més doncs, tenint també en compte el trànsit de rodat que hi ha cada dia, tant de camions com de turismes, no? I per tant, nosaltres sí que al maig de l'any passat amb el diputat Jordi Monell vam fer entrega d'un dossier a la consellera Paneque perquè estigués també el cas de la situació i perquè amb la major celeritat possible doncs, pogués actuar sobre aquesta zona.
Jordi Turull diu a Olot que tot i que els pressupostos d'Illa tinguin bones partides en determinades qüestions, és més important tenir present que està en joc l'orientació del país.
Respon així al fet que Junts tombi uns pressupostos que contemplaven 6 milions d'euros per la variant.
Els pressupostos s'han de valorar en el seu conjunt i uns pressupostos que arriben al Parlament pactats amb els comuns en què bàsicament el que es copia és el model Colau de Barcelona, són uns pressupostos que mai podran tenir el suport de Junts per Catalunya. Per què? Perquè es dediquen encara a collar més a la gent a impostos, perquè incentiven més la cultura del subsidi que la cultura de l'esforç, que és la que ha d'haver-hi aquí, perquè la cultura de l'esforç no té premi, perquè es castiga les classes mitjanes i treballadores, i per tant està molt bé que hi hagin partides per una determinada actuació, però ens hi estem jugant al conjunt del país, doncs quina orientació dones.
L'habitatge centra el ple de l'Ajuntament de Camprodon. L'oposició ha demanat que es vigili amb l'especulació mentre planeja la manca d'una actualització del pla general. Recordem que data del 1995 i l'última actualització es va fer l'any 2000. Xavi Guitart és l'alcalde.
Plans urbanístics són plans urbanístics que ja estan dins el planejament general, per tant qualsevol persona que hagi passat per aquest Ajuntament podria haver fet una modificació de pla general i eliminar l'edificació o part de l'edificació que hi havia existent.
Temes que tractarem a partir d'ara, doncs el descens de la processionària sembla que s'ha avançat i aquests dies ja es poden veure en alguns espais públics de Ripoll, erugues en filera buscant un lloc on poder-se enterrar.
Aquest és un dels moments més perillosos per a la salut de persones i mascotes.
L'oficina de turisme d'Olot estrena els tallers creatius infantils anomenats Petits Exploradors.
Es tracta d'una oferta més pensada per a un públic familiar en el qual a través de la pràctica es dona a conèixer el patrimoni cultural i natural de la ciutat.
La ripollesa Montse Jiménez, juntament amb dues autores més, publica el llibre Temps per l'escola, una obra que convida crida la reflexió sobre els principals problemes de l'educació a Catalunya i que a la vegada dona eines i fa propostes per poder-la millorar.
La voluntat del llibre és arribar a tota la societat per poder redreçar el rumb de l'ensenyament al nostre país.
I farem un viatge a Can Vayreda, que vol reobrir com a casa museu el 2027 i recuperar el seu esperit artístic.
La històrica casa pairal de la família Vayreda, Joaquim i Maria Vayreda, inicia una nova etapa.
D'altra banda, el grup de show gran del CPA Olot, campió de Catalunya.
El conjunt entrenat per Ricard Planiol i Esther Fàbrega ha quedat en primera posició aquest dissabte amb un total de 43 en 25 punts i a uns 10 punts de distància del segon classificat.
Les patinadores contentes.
Jo penso que totes, parlo en nom de totes, que estem molt orgulloses de la feina que s'està demostrant de via pista. Jo crec que no fa falta veure com estem supercontentes.
En futbol manen al camp, però no passen al marcador.
L'Olot encaixa una derrota cruel i dolorosa a Terrassa, resultat final 1-0.
I l'hoquei Olot es queda amb la mel als llavis davant del Vendrell, resultat final 2-2.
Un gol de Marc Palau a 27 segons pel final va igualar el partit quan els olodins tenien a tocar la victòria.
El Sots 25 femení de Can de Bànol de bàsquet no acaba bé aquesta fase de la temporada amb una derrota contundent per 30 punts a 69 contra l'UCAP.
L'equip de Peralada, més expert i superior durant els 4 quarts, no dona peu a una sorpresa davant un Camp de Bànol que acaba en la darrera posició de la classificació d'aquesta fase prèvia de la temporada.
Escolteu els 5 minuts més.
Immobiliària Garrotxa Activa. La teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès.
Vendre o comprar un habitatge no és només una qüestió de preu.
És saber prendre bones decisions amb informació clara i assessorament expert. Som l'Eduard i l'Adrià i a Immobiliària Garrotxa Activa t'oferim rigor, compromís i el nostre ampli coneixement.
Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Anem a Catalunya, Espanya i el món amb els ulls posats en el conflicte al Pròxim Orient. Israel ataca instal·lacions petrolieres a l'Iran, que bombardeja diversos països del Golf.
Els atacs israelians també s'han centrat al Líban, on 25 persones han mort i l'Iran ha causat danys en una desalinitzadora a Bahrein i a l'aeroport internacional de Kuwait.
Mojtaba Khamenei, fill de l'Ayatollah assassinat, és el nou líder suprem de l'Iran.
Té 56 anys, és una de les personalitats més influents de la República Islàmica i se'l considerava un poder a ombra, la mà dreta del seu pare.
Investiguen una explosió sense ferits a l'ambaixada nord-americana d'Oslo.
La policia noruega no descarta una motivació terrorista relacionada amb l'actual context de seguretat al món i busca un o més autors.
Les garanties per recaptar l'IRPF és l'obstacle entre el govern i Esquerra que paralitza els pressupostos.
La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, defensa que es compleixen les garanties perquè Catalunya recapti l'IRPF, però per Esquerra són insuficients.
Més de 160 centres educatius se sumen a l'amenaça de no fer colònies ni sortir escolars.
La proposta genera debat entre les famílies que entenen la reivindicació del sector, però no totes estan disposades a renunciar a les sortides.
I acabarem dient que troben un cos a la zona on va desaparèixer el conductor arrossegat per l'aigua a Llinars.
Els bombers han trobat un cadàver, però queda per confirmar que es tracti de l'home de 70 anys que va desaparèixer.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Previsió meteorològica, Dani Ramírez.
Comencem la setmana amb una mica més de fred, a baixar la temperatura, especialment a muntanya. A Olot hem baixat a 2 graus, igual que a la Vall d'en Bas o Sant Feliu de Pallerols. 0 graus a Puigcerdà, a Camprodon, a Molló i a dalt del Montseny. 7 graus a Figueres de les més altes, boira alta a la Plana de Vic i algun banc de boira a tocar de la costa, com ara Roses o l'Estartit. Tot això en un dia variable, hi ha tempestes dins del mar cap al Golf de Lleó, no descartem algun ruixat que pugui entrar per l'Alt Empordà, a la Costa Brava, i al llarg de la tarda més ruixats a comarques interiors, difícilment cap a la Costa Brava, i per tant estaríem parlant de Pirineu Oriental, Osona, Lluçanès, Garrotxa, Guilleries, també potser cap al Gironès, zones interiors i de muntanya de l'Alt Empordà, localment amb 4 trons, fins i tot amb calamars, a la cota de neu 1.500 metres. Aquesta matinada ha fet fred a muntanya, 5-0 a Núria, 6-0 a la Tosa i a Ulldeter. S'ha notat la baixada de temperatures després de la petita nevada de diumenge al vespre al Pirineu, o 2-0 a la Molina, a la cota 1750. Demà un dia també variable, mig ennuvolat, boira al matí, la temperatura no canvia, de dia sempre estarem entre els 14 i 17 graus aproximadament, i a la tarda novament ruixats a comarques interiors, no semblen intensos. Dimecres puja una mica la temperatura i molt poca pluja. Dia variable, mig ennuvolat, però potser més clarianes, amb més estones de sol. Els ruixats de tarda serien aïllats al voltant d'Osona, Guilleries, Collsacabra, en aquest sector, i potser el Pirineu Oriental, poca cosa. Tot això preveient que potser el cap de setmana baixi més la temperatura i cap a divendres ni tot dissabte podria arribar un front de pluja i neu, neu a cota més baixa.
El 2026 s'obre davant nostre com una nova finestra. Una finestra plena d'oportunitats, de reptes, de futur. A Bassols Energia evolucionem, innovem, ens digitalitzem, però sense oblidar mai qui som, perquè la tecnologia és el camí. Però les persones continuen sent el centre. La proximitat, l'escolta, el compromís amb el territori, això és el que ens mou. Bassols Energia. Avançar sense perdre l'essència.
El Ripollès ja forma part de l'ATM, una reivindicació històrica que permet garantir la mobilitat dels seus habitants. En Sergi Albric és conseller del Consell Comarcal del Ripollès i coordinador de l'àrea d'Hisenda, Habitatge i Mobilitat. Senyor Albric, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Què suposa haver aconseguit aquesta fita en la mobilitat de la comarca?
Doncs com bé deies, és una clara millora en la mobilitat de les persones, perquè si bé fa quasi dos anys vàrem aconseguir l'increment de freqüències, no?, per anar cap a Girona amb transport públic, l'altra pota que ens mancava era que el transport públic tingués un preu assequible i que, per tant, les persones, a part de tenir moltes més freqüències, tinguessin un preu raonable. I, per tant, la integració de l'ATM, el que permetés això tenir les bonificacions i del conjunt dels títols de transport, i que, per tant, la gent es pugui desplaçar a un preu econòmic i això és el que aconseguim amb l'ATM.
El tema dels preus era un dels hàndicaps importants, que ara sembla que aconseguim superar, però l'altre era la quantitat d'abusos i la quantitat de mitjans de transport que té la comarca, sobretot amb les principals capitals. Està ben cobert el Ripollès en aquesta matèria?
Jo crec que hem aconseguit que això, amb aquest mandat, incrementar aquesta connexió, perquè abans, per exemple, per anar a Olot o per anar a Girona, els busos passaven potser una mitjana de cada dues hores, i a part de ser que és molt llarg, no eren, diguem-ne, competitius en aquest aspecte. Ara, un cop aconseguim que hi hagi freqüències quasi bé cada hora i que molts siguin directes entre Olot i Girona, les persones poden desplaçar això a les principals capitals amb un temps raonable i ara també amb un preu competitiu. I, per tant, el que és amb l'Eix Girona, crec que hem aconseguit una bona connexió i, de fet, també ho vam aconseguir doblant les freqüències cap a Barcelona avui. Que, per tant, crec que després d'aquest mandat aconseguim unes fites importants, que és una molt bona millor connexió amb Olot Girona i també Barcelona, i també la integració de les dues ATMs, que per tant, acabem sent com a comarca zona pont entre dues ATMs diferents, també aconseguim una millor, un millor títol de transport, també, no? Uns millors preus, que no surti la paraula.
Quina seria ara l'assignatura pendent en mobilitat al Ripollès?
Bé, ara estem estudiant, hem detectat que, per exemple, molts estudiants del Ripollès que van cap a Manlleu i Torelló, i a l'inversa, es troben que tenim més de 150 persones que diàriament es mouen per tema d'estudis. Això fa que no tingui un transport tampoc molt bo entre les dues comarques, i hem analitzat que hi ha aquesta realitat, que hi ha 150 persones que cursen estudis de postobligatoris i no tenen aquesta bona connexió, i estem treballant per aconseguir finançament per aquesta realitat. Ho hem elevat al Departament de Territori, en saben la realitat, i hem de veure com pot haver-hi en aquest cas necessitat pressupostària per poder-ho fer. Però això l'hem detectat ara els últims mesos, hem estat treballant, vam elaborar un informe i, per exemple, és una de les realitats que ens hem trobat. També ja en aquests dos anys hem pogut millorar molt el que és la connexió interna via el transport a la demanda, i que, per tant, el conjunt de municipis doncs, de la comarca estiguin ben connectats amb transport a la demanda. I un altre dels handicaps que tenim és, per exemple, millorar, en aquest cas, per exemple, la connexió de Vallfogona, per exemple, amb la Garrotxa, no? Perquè al final només tenen un vehicle doncs, que els connecta i la connexió diguem-ne diària amb la Garrotxa a Vallfogona, per exemple, doncs seria dels municipis que ara mateix no està tot ben resolta. Però bé, aquesta seria una de les realitats, però jo crec que, si més no, amb aquest marge de 3 anys hem aconseguit una molt millor doncs, connectivitat a la comarca, i així això, tant amb vehicle com també amb preu públic de transport.
Senyor Albric, vostè porta tota la qüestió de mobilitat. Aquest cap de setmana ha estat complicat per la mobilitat del Ripollès a partir doncs, del despreniment del talús de Ribamala, que sabem que és un perill constant. Aquella malla protectora doncs, ha fet molta feina, però ha arribat un moment que ha cedit i, per tant, doncs, la setmana passada l'acabàvem amb una persona ferida com a conseqüència d'aquest despreniment. En quina situació ens trobem en aquest moment?
Bé, actualment el carrer està tancat perquè el diumenge va haver-hi un nou desprendiment i per tant es va estar treballant durant tot el cap de setmana per intentar doncs, que el Ministeri doncs, accedís a obrir un carrer addicional i que per tant això permetés la mobilitat. Les emergències poden passar-hi, els transports escolars hi han pogut passar-hi fins a les 10 del matí i després durant tot el dia estarà tancat i després haurem de veure a la tarda doncs, avaluar si es pot obrir aquest carril o no. El que és evident és que aquesta corba de Ribamala ja ens ha donat ensurts més d'una vegada, ara amb aquestes últimes pluges ens ha fet aquest desprendiment important i és evident que hem de pressionar el Ministeri doncs, perquè ens trobi una alternativa a aquesta carretera, perquè ja sabies que un cop la carretera doncs, queda tallada doncs, és la principal via d'entrada doncs, a Sant Joan i per extensió a la Vall de Camprodon i per tant quedem, des d'un punt de vista no, comunicatiu, molt vulnerables amb aquesta carretera i cal l'alternativa doncs, que s'havia plantejat de carretera i poder-la realitzar. Per tant, hem de pressionar el Ministeri perquè ens faci aquesta alternativa.
De moment, quines conseqüències ha tingut per un cap de setmana de molta afluència turística també a les pistes d'esquí?
Bé, aquí encara ho hem d'avaluar-ho, però és evident que s'haurà disminuït la quantitat de persones que han accedit a la comarca. Bé que podíem fer-ho, per la carretera de Vallfogona i per tant accedir a Santigosa i després a la Vall de Camprodon, però és evident que haurà disminuït, segurament no ha tingut conseqüències econòmiques, les hem d'avaluar encara, però per exemple a Sant Joan de les Abadesses és evident que generava doncs, mal de caps, perquè al final la connexió diària i la que pots fer en poca estona l'havies de fer per carreteres secundàries que diguem-ne tripliquen el temps de trajecte.
Doncs estarem pendents d'avaluar les conseqüències d'aquest tall de circulació perquè evidentment cau en plena temporada turística, els traçats alternatius no són gota viables, no són gota agradables, has d'estar molt motivat per fer aquestes dues collades, però vaja, en qualsevol cas haurem de veure quina solució ens es prenen. Tenen previst, vostè ho deia, pressionar el Ministeri perquè trobi una solució a la corba de Ribamar. Demanaran alguna reunió amb el Ministeri?
Bé, haurem d'avaluar els propers dies, però és evident que com a comarca tenim el deure de fer-ho, perquè fa 3 anys es va anunciar no, que hi hauria una alternativa. Aquesta alternativa, a hores d'ara, bueno, que evidentment encara no és una realitat, però ens toca doncs, demanar infraestructures que siguin viables i al final doncs, el Ministeri té el deure de tenir una N260 en condicions, que la comarca, diguem-ne, és una carretera que val a dir que presenta molts desperfectes i que, per tant, una de les millores, en aquest cas, doncs, és la corba de Ribamala i que tenen el deure de fer-ho i, per tant, haurem d'avaluar quin és el procés doncs, per poder-ho reclamar, però sense dubte.
Sergi Albric, conseller del Consell Comarcal del Ripollès i coordinador de l'àrea d'Hisenda, Habitatge i Mobilitat. Gràcies per acompanyar-nos. Bon dia.
A vosaltres, moltes gràcies. Bon dia.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
L'Oficina de Turisme d'Olot estrena els tallers creatius infantils anomenats Petits Exploradors.
L'Oficina de Turisme d'Olot estrena tallers creatius per infants entre 3 i 8 anys. Sota el nom Petits Exploradors es pretén posar en valor el patrimoni cultural i natural de la ciutat i a la vegada seguir treballant per fomentar un turisme sostenible, responsable i familiar. Es faran un cop al mes. En parlava Duran, d'Educart.
Un taller on treballem doncs, amb pigments i fem servir una tècnica, és el trem d'ou, per exemple, que és la mateixa tècnica que s'utilitzava a l'època del romànic, no? I així d'alguna manera contextualitzem, per exemple, amb totes les ermites i esglésies romàniques que podem trobar a tota la Garrotxa. A partir d'esdeveniments locals, a partir de la cultura popular, de les tradicions que són molt identitàries d'Olot i de la comarca, i per tant també tenim tallers que fan referència a tot això. Un dels tallers, per exemple, que puc explicar ara, per exemple, és un taller que d'il·lusions òptiques a partir de les imatges dels gegants d'Olot, per exemple, quan vingui ja cap a les festes d'altura, o, per exemple, el taller d'estampació sobre els colors de la tardor i poder parlar, no?, contextualitzar-ho amb tots el, doncs, els paratges que tenim.
Paral·lelament se segueixen oferint visites guiades per descobrir espais i edificis icònics de la ciutat. En total, fins a 47 visites, com per exemple els imprescindibles d'Olot, Olot mil·lenari, Olot modernista, els carmelites d'Olot o Olot a través dels rètols emblemàtics. A la Basílica de Sant Esteve i al Santuari d'Altura se segueixen oferint visites, també escolars. En parla Sisu Casa de Vall, guia de Sant Esteve i Altura.
Una de les coses que busquem quan fem aquestes visites, l'equip, és que la gent, quan fa aquestes visites, per exemple en aquest públic més general, aprenguin la riquesa que tenim, o descobreixin i aprenguin la riquesa que tenim a Olot, però que aquesta cosa, aquest fet el facin de manera que es gaudin de la visita.
I també es busca potenciar i visibilitzar tot el patrimoni present al convent del Carme d'Olot. En parla Carme Grau, historiadora.
Un serà per Setmana Santa, que és quan s'exposaran els passos de Setmana Santa que hi ha a l'Església del Carme, a part de la visita. Estem treballant un projecte que espero que tiri endavant, que és una exposició de Mares de Déus vestides del Carme a l'època, el dia de la Mare del Carme i el 18 de juliol. I finalment, doncs, una jornada de patrimoni.
L'any passat, més de 19.000 persones van dirigir-se a l'Oficina de Turisme d'Olot. En parla Gemma Canalies, regidora de Turisme a l'Ajuntament d'Olot.
Hem d'intentar d'organitzar tota una sèrie d'activitats perquè per mantenir aquesta oficina, sobretot, viva, però que des de dintre també siguem capaços d'explicar tot el patrimoni, a més que tenim a la nostra ciutat.
Per a més informació i reserva dels tallers i visites, es pot consultar el portal web turismolot.com o bé anar presencialment a l'Oficina de Turisme.
La ripollesa Montse Jiménez, juntament amb dues autores més, ha publicat el llibre Temps per l'Escola.
Temps per a l'Escola és un llibre que parla del que passa a l'escola avui. La ripollesa Montse Jiménez, juntament amb les docents Coral Regí i Carme Hurtoll, han publicat aquest llibre que sorgeix del que les tres comentaven per un grup de WhatsApp. De la pantalla al paper, les pàgines de Temps per a l'Escola pretenen donar una resposta propositiva a totes aquelles problemàtiques que afronta avui dia l'ensenyament a Catalunya. Ho explica Montse Jiménez, professora.
Parlem de llengua, parlem de nivells, parlem de pobresa, parlem d'immigració, parlem de fer de mestre avui, de l'escola d'avui, i per tant ho hem fet també d'una manera molt divulgativa per arribar a tota la comunitat educativa, a gent de la societat en general.
L'escola en català travessa un moment complicat, en el qual sembla que ni els infants, ni els docents, ni tampoc les famílies estan satisfets amb el que passa a les aules. Solucionar aquesta manca de confiança no és tasca senzilla, i les autores deixen clar que cal començar per destinar-hi més recursos i que l'escola sigui una prioritat real.
L'escola no ha evolucionat al mateix ritme que la societat. La societat és molt complexa. No atén l'escola al mateix teixit social que tenia temps enrere. I tot això fa que haguem de repensar maneres de fer i maneres d'atendre l'alumnat. Hem de parlar d'estabilitat del sistema, hem de parlar dels recursos i hem de parlar, com bé dius, de llengua. La llengua necessita un pla de xoc. Nosaltres el que preteníem amb el llibre és obrir la reflexió, que tothom, sobretot, obrir aquest diàleg intergeneracional també i des de diferents àmbits i dimensions. I més enllà de canvis, nosaltres hi ha un capítol que en diem la mare dels ous, i la mare dels ous és recursos, diners, educació i estabilitat en el sistema.
Temps per a l'escola vol arribar no només a les aules i a les mans dels docents, sinó a tota la societat, per poder reflexionar i millorar l'escola tots plegats. El camí no serà fàcil i hi ha molta feina a fer, però la comunitat educativa és optimista de cara al futur.
Esports manen al camp, però no pas al marcador. L'Olot encaixa una derrota cruel i dolorosa a Terrassa. Resultat final, David Planella, 1-0.
La Unió Esportiva Olot va tenir un 63% de possessió, va fer 14 xuts, 9 d'ells entre els 3 pals, i va provocar 8 corners, però no va marcar cap gol. I el Terrassa, que sí que en va fer un, sense brillar tant en les dades, es van dur una victòria que l'enlaira la classificació. Els olotins, en canvi, no es poden il·lusionar. Són més a prop del play-out, a 4 punts, que del play-off, que continua 5. El tècnic de l'Olot és Roger Vidal.
Nosaltres som un equip humil, que venim a un camp, un club com el Terrassa, i ens posem aquí a ser valents, volem la pilota, els hi traiem, som dominadors, tenim ocasions, generem, i ells, doncs amb dues contres han generat perill, una d'elles ha acabat en gol, i hem continuat, no? Cruel o no, al final va de gols, ells ara estan contents perquè l'han ficat a dintre, tu estàs enfonsat perquè n'has tingut moltíssimes, has dominat el partit, moltes fases del joc i te'n vas de zero.
Un gol de Mario Domingo al minut 28 de la primera meitat va decidir el partit. El lateral esquerre va superar la trenyina defensiva i Pol Ballester amb un xut ras creuat. Va ser en una de les poques ocasions que va tenir el Terrassa en el partit. Les altres van ser a partir de pèrdues d'un Olot que va tenir el domini de la pilota. L'equip de Roger Vidal va ser amo i senyor de la pilota i va tenir infinitat d'oportunitats per marcar. Sempre, però, va topar amb Marcos Pérez. El porter del Terrassa va ser el millor del partit, aturant ocasions molt clares a Albert López i a Pedro del Campo dins l'àrea, traient una mà a un gran xut de Rubén Henry des de fora l'àrea i fent una doble aturada al mateix davanter a la segona meitat. L'última oportunitat del partit va ser una rematada de Carlos Martínez del segon pal que va sortir a fora.
Crec que no hem tingut la qualitat suficient dintre l'àrea com per posar-la a dintre, tenir el punt de calma, no? Aquestes zones que són més complicades, però bé, venim d'un 3-0, no? Llavors segur que en altres moments han entrat, avui no han entrat i sap greu perquè ja et dic que hem fet, crec que, molts mèrits per treure alguna cosa més.
L'Olot va dominar tots els aspectes del joc menys el marcador i es van dur una factura molt cara de la seva visita a Terrassa, perquè més enllà de la derrota va perdre Víctor Maceo, lesionat al genoll previsiblement de gravetat. Qui també es va fer mal va ser Martí Soler, que va patir un xoc molt fort amb Marcos, el porter local, i que va fer que el joc estigués aturat molta estona. El partit va tenir gairebé un quart d'hora de temps afegit.
En hoquei, l'hoquei Olot es queda amb la mel als llavis davant del Vendrell. Resultat final 2-2, un gol de Marc Palau a 27 segons pel final va igualar el partit quan els olotins tenien a tocar la victòria. Els vendrellencs es van avançar al final de la primera part, però els olotins van remuntar a ser capaços de fer-ho amb gols d'Adrià Oliveres i de Marc Prat a la segona part. Amb aquest empat, l'hoquei Olot trenca una dinàmica de 5 partits consecutius guanyant i s'allunya de la part alta. I el Sots 25 femení del Camp de Bànol de bàsquet no acaba bé aquesta fase de la temporada amb una derrota contundent per 30 punts a 69 contra l'UCAP. L'equip de Peralada, més expert i superior durant els 4 quarts, no dona peu a una sorpresa davant un Camp de Bànol que acaba en la darrera posició de la classificació d'aquesta fase prèvia de la temporada. D'aquesta manera tanquem els 5 minuts més d'avui i tornem demà a la mateixa hora amb tota l'actualitat. Que passeu un bon dilluns.